are the champions. Amb Jaume Ramon.
Doncs vinga, va, parlem de la resta de la jornada, com sempre, amb el Jaume Ramon. Jaume, què tal, com estem? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
I començarem amb l'aperitiu, centrant-nos en aquest rival del Barça. Ja n'hem parlat amb el Torque, però tenim més històries que explicar-vos.
L'aperitiu.
El Liverpool, aquest històric d'Europa que té mil històries, mil detalls. Avui ens volem fixar en la llegenda d'un dels entrenadors que més ha marcat aquest Liverpool, Bill Shankly.
Sí, una mica per explicar la mística que té aquest club anglès. Sempre es parla del Liverpool, tota aquesta màgia que l'acompanya, un club mític. Però no ha estat sempre així a Anglaterra. És a dir, de fet, fins als anys 50 no era ni el gran club de la ciutat de Liverpool. Competia amb l'Everton per a veure qui era el gran rival, però tot va començar a canviar, David, i aquí ve comença aquesta història també una mica així, amb aquesta aura especial, en una petita habitació de 4 o 5 metres quadrats que va ser l'escenari d'una revolució que encara dura fins ara i ha portat el Liverpool a grans cotes de grandeses. Ens hem de remuntar al desembre del 1959. Una de les pitjors crisis de la història del Liverpool. Portava 5 anys seguits a segona divisió. Les instal·lacions del club expliquen que eren mediocres, totalment nefastes. L'afició estava molt desanimada, ningú anava a l'estadi, la plantilla era dels més fluixes de la història. Tot pintava fatal fins que va arribar un entrenador que ho va canviar tot. Estem parlant de Bill Shankly, un escocès que havia nascut en una família molt pobra a les mines de carbó d'Escòcia. De petit explica que no tenia ni per menjar i havia de robar les granges del voltant. Va començar de jugador de professional, després va anar a la guerra amb l'exèrcit, va intentar ser fins i tot lluitador de boxe, al final va acabar com a entrenador, va estar per diversos clubs, fins que arriba a Liverpool, on imposa una mica el seu estil. Els que el coneixen expliquen que futbolísticament no era un geni, no era allò un il·luminat, sinó que més aviat era el seu caràcter molt motivador, molt obert, molt extrovertit, i això va fer que
que treia petroli de les plantilles.
Exacte. I a més es va saber rodejar molt bé dels seus acompanyants tècnics i van crear una espècie de dream team de les banquetes que va durar 26 anys, David. Van anar canviant, Bill Shankly es va retirar, però després les seves madretes doncs van acabar pujant i van ser també entrenadors del Liverpool.
Qui hi havia en aquella banqueta?
Mira, per exemple, Bob Paisley, que també és un dels grans entrenadors de Liverpool. Aquest sí que diuen que era el que n'entenia més de futbol, i també l'artífex dels grans fitxatges. Joe Fagan, que va ser el responsable més aviat de les joves promeses, i després Reuven Bennett, aquest és menys conegut, i va ser una mica la madreta de Shankly, sobretot en temes de gestió. I tots ells es van reunir en la mítica i cèlebre Boot Room, que potser alguna vegada se n'ha sentit a parlar, però explicarem una mica aquesta història perquè és molt curiosa, i també, si vols, et passaré algunes fotografies, perquè estem parlant de la sala de botes, la Boot Room, on els jugadors, després dels partits, guardaven les botes, però es va acabar convertint en una espècie de temple, al gran despatx, al gran centre neuràlgic del Liverpool, que va començar a canviar i a fer aquesta història revolucionària, i a més va néixer per casualitat. Expliquen que després d'un partit, un bar que hi havia al costat d'Anfield els hi va regalar als entrenadors una caixa de cerveses. No sabien on guardar-la i van dir, escolta, deixa-la aquí un moment.
Deixa-la
a la Boot Room. Allà van començar a xerrar de futbol, van obrir les cerveses, van començar a obrir uns puros, van començar a xerrar de futbol i s'hi van estar hores i hores. I els hi va agradar tant aquell ambient que es va acabar convertint en un espai on no hi podia entrar ningú, només ells, i a part dels jugadors quan agafaven les botes, i allà era una espècie de despatx on parlaven només de futbol i sobre altres coses de la gestió de l'equip. Convidaven a l'entrenador rival algunes vegades per intentar-lo despistar una mica, també tenien algunes botelles de whisky. La fotografia és bona perquè, per exemple, fins i tot hi havia calendaris amb noies lleugeres de roba fent topless, una tetera, cerveses, una catifa, una cosa bastant austera.
Ara penjarem aquesta foto de la Boot Room, de l'època Shankly, a les nostres xarxes, al Twitter i a l'Instagram.
I aquí la revolució, a partir d'aquí, va ser total. En un any, Shankly es va carregar els 24 jugadors que tenia, va canviar els camps d'entrenament, va també, sobretot en l'estil futbolístic, va imposar la pilota als entrenaments, que fins a aleshores gairebé només corrien i feien exercicis físics, i va trencar amb la que marcava la Federació Anglesa, que demanava una filosofia de joc directe. Doncs ells van apostar per un futbol més creatiu, fins i tot, David, van arribar a canviar l'uniforme del Liverpool. Ara veiem el Liverpool, que és tot vermell.
Vermell,
doncs,
sí.
Això va ser a partir dels anys 60, perquè abans el Liverpool jugava amb la samarreta vermella, això sí, però els pantalons blancs i les mitgetes blanques. Això va canviar també Shankly, perquè deia que si anaven més de vermell, imposaria més al rival, semblarien més grossos, més impotents.
és herència de Shankly.
És herència de Shankly, també. Ho va canviar moltíssimes coses i des de, doncs, durant aquesta època gloriosa Manresa va guanyar 4 Copes d'Europa, 2 de la UEFA, 10 lligues angleses. Sí que hi va haver aquests canvis que et comentava a les banquetes, perquè al 74 és quan es va retirar Shankly, però l'herència d'aquest grup, d'aquest Dream Team de la Boot Room, va tenir els seus grans resultats després d'aquesta sala. David, ja no existeix. Quan van renovar la sala de premsa, i sobretot a partir dels anys 90 amb entrenadors estrangers, va deixar d'utilitzar-se, però avui a Anfield encara hi ha un bar que es diu el Boot Room i que és molt reconegut si hi vas a l'estadi.
Bill Shankly, l'home que va canviar al Liverpool, el rival del Barça dimecres que ve a la Champions, però hi haurà un altre partit. We're number one and we're the team. El plat principal. L'altra semifinal, de fet, es començarà a disputar dimarts.
Sí.
El primer partit juga, en aquest cas, entre el Tottenham i l'Ajax, el
Anglaterra.
Partit d'anada a Anglaterra, el nou estadi del Tottenham. A priori, amb un Tottenham que és favorit, però això s'ha de veure, eh?
Jo és que l'Ajax...
L'Ajax, al final, pas a pas ha anat avançant eliminatòries.
No el podem descartar. I jo avui t'he volgut recordar l'última Champions que va guanyar l'Ajax. Temporada 94-95.
Ho recordo.
I farem un repàs una mica amb aquella plantilla, perquè la veritat és que hi havia noms molt il·lustres que després van fer una gran carrera, una plantilla molt jove, i també tenia un entrenador molt jove, Louis van Gaal, que va entrar a l'Ajax l'any 1991, quan tenia 40 anys. Després va ser l'assistent també del Leo Benacker, que aquell any va marxar al Madrid, i van Gaal doncs, va pujar cap al primer equip. La primera temporada ja van guanyar la Copa de la UEFA contra el Torino, van guanyar 3 lligues holandeses, i la consagració segurament va ser aquella gran Copa d'Europa del 95, amb un joc espectacular, molt atractiu, i sobretot amb futbolistes molt joves. I a més, el recorregut que van seguir va ser espectacular. A la fase de grups van guanyar els dos partits contra el Milan, que venia de guanyar la Copa d'Europa del 94 contra el Barça. Aquella final d'Atenes van eliminar el Hajduk Split, a semifinals van eliminar el Bayern, i després a la final van tornar a guanyar el Milan de Capello per 1-0, un Milan que tenia Costa Curta, Desailly, Maldini, grans jugadors.
Boban també.
Boban,
no?
També un futbolista molt tècnic. I van perdre 1-0 amb un gol d'un jugador que només tenia 18 anys.
El recordo.
Patrick Kluivert. Així ho van viure a la ràdio holandesa.
Marijke, Marijke, komt-hi voor het schot mee. 1-2, Kluivert, Kluivert, is het Kluivert! Ja, 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 ja! Patrick Kluivert, 1-0!
Ja, perquè a Holanda és veritat, criden els gols dient ja, no, com a Alemany. No, Alemanya sí, d'Alemanya també.
Alemanya també és el sí. Va marcar el gol al minut 85 i van explotar d'emoció. Un Ajax, com dèiem, tenia moltes promeses, també alguna vella glòria. Per començar, la porteria tenia a Van der Sar.
Ja hi era,
Sí, ja era. Van der Sar, que ho he estat mirant, i va jugar a la final del 2011 contra el Barça, amb el Manchester United. És a dir, gran trajectòria, segurament un dels millors porters de la història d'Holanda. Els defensa, els laterals eren Reis, Giger, amb 21 anys, i Frank de Boer.
Mira, dos que van passar pel Barça.
Després, als centrals, aquí sí que hi havia la veterania, un era Danny Blind, amb 34 anys, que és el pare...
Era l'expert, diguem-ne, el jugador més experimentat.
I sí, que és el pare de l'actual central Danny Blind. I després també tenien a Frank Rijkaard, que amb 31 anys va tornar del Milan per penjar les botes, i va ser el que va fer l'assistència a Kluivert.
Eren els dos que manaven, el vestidor, Rijkaard i Danny Blind.
Sí. Després, al mig del camp, tres joves més, Clarence Seedorf.
Seedorf, devia ser molt jove.
Només 18 anyets. Només 18 anyets. Després, Edgar Davids, amb 21.
Que també va passar pel Barça.
Correcte. I Ronald de Boer, amb 24
que
anys.
Que també va acabar al Barça. És a dir, molts exculers en aquell
Molts. Espera, la davantera. Jari Littmanen, ser segon màxim golejador, 23 anys. Marco Overmars,
un altre,
21 anys en aquella ocasió. I l'altre era Finidi George, que el recordaràs del
Betis.
Correcte.
El Betis, sí.
Després de la banqueta, també van entrar, em va sorprendre això, dos jugadors molt joves. Un tenia 17 anys, que era Canú,
que va acabar a l'Arsenal.
Que va fer carrera a l'Arsenal. I el 69 va entrar Patrick Kluivert, que va ser...
Sí, no, Kluivert no era titular, clar, era molt jovenet. I va ser l'heroi d'aquella final.
Ara també tenen molts joves, segurament... No sé si seran tan brillants com aquest nom, però l'11 era espectacular.
Molt bé, doncs veurem què fan De Jong, De Ligt, Onana, Neres també, i companyia, en aquest duel contra el Tottenham, el rival que també examinem.
La cirereta del pastís.
Tottenham de Pochettino, que ha estat capaç d'arribar a aquestes semis eliminant Borussia Dortmund i Manchester City, no ho oblidem.
Sí, que a la fase de grups va patir per classificar-se. Recordem que va necessitar un empat al Camp Nou per poder passar a ronda, però finalment ha fet una gran fase final i arribem a aquestes semifinals. Veurem qui és el favorit, i un Tottenham que també ha begut, curiosament, molt de l'Ajax als últims temps. De fet, a l'actual plantilla hi ha 4 jugadors que han passat pel club holandès. Un és el migcampista Christian Eriksen, el danès. Després el central colombià Davinson Sánchez. I després, la parella de centrals belgues, que és amb la que avui ens volem fixar, que és Jan Vertonghen i Toby Alderweireld, que són els dos jugadors que, a més, han viscut unes carreres molt paral·leles, ja veuràs, perquè és molt curiós. Els dos també físicament s'assemblen. Bona planta, molt alts, més de 1,85 m, també tenen bona tècnica i també tenen coses diferents que els ajuden a ser molt complementaris i, de fet, allà a Anglaterra els anomenen el duo perfecte i fins i tot l'afició els ha dedicat un càntic. No sé si recordes aquell mític càntic que els dedicaven als germans Yaya Touré i Kolo Touré, que hi deia Yaya, 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 Touré, i després Kolo...
Doncs ara... és veritat, ara... recordo.
Aquí heu vist les meves dones cantant.
Cantes tan bé com Enric Gil.
No. Escolta, perquè ara ho canta molt més bé l'afició amb aquesta parella, Vertonghen i Alderweireld.
Sí, en primer lloc comencem dient Jan, Jan Vertonghen, Toby, Alderweireld.
És una de les curioses...
M'agrada més la de Kolo i Yaya Touré.
Sí, aquesta és una còpia una mica barata, però bé, exemplifique que aquest tàndem va sempre unit i, per exemple, curiositats d'aquestes carreres paral·leles. Els dos són nascuts a Bèlgica, en dos pobles que només estan a 20 quilòmetres de distància i van néixer entre dos anys de diferència. Vertonghen, ara en té 32, va néixer a Sint-Niklaas, Alderweireld va néixer fa 30 anys a Wilrijk, un municipi prop d'Anvers. Els dos estan prop d'aquesta regió, que és la més gran de la regió dels Flandes. Els dos van ser reclutats per una de les escoles de formació de més potencial d'aquesta zona, que és el Germinal Verscott, que he estat mirant i també han passat grans jugadors per aquí. Per exemple, tenen a Wanyama, que juga actualment al Tottenham, a Nainggolan, a Moussa Dembélé, que va estar al Tottenham i ara ha marxat a la Lliga Xinesa, després a Thomas Vermaelen, l'actual central del Barça, també va passar per aquesta escola, i Vertonghen i Alderweireld també van passar per aquí i just després de passar per aquesta escola els va fitxar a l'Ajax. Per tant, van seguir camins molt paral·lels. Recordem, es porten dos anys de diferència, per això no van jugar junts amb categories inferiors, però quan arriben a l'Ajax ja sí que van coincidir durant quatre temporades i van començar també una gran relació que després s'ha seguit també a la selecció de Bèlgica. Es van separar una mica les seves carreres al 2012, Vertonghen fitxa directament pel Tottenham, Alderweireld, ho recordareu, va passar una temporada per l'Atlètic de Madrid, la 13-14,
sí.
Aquella que van guanyar la Lliga al Camp Nou, però no va poder ser titular darrere la parella que mítica de Godín i Miranda. L'any següent va marxar cedit al Southampton i des del 2015 ja el fitxa el Tottenham per 16 milions d'euros, on s'ha convertit en un dels imprescindibles de Pochettino. He trobat curiós una entrevista on expliquen que gairebé dins del camp no es parlen entre ells perquè ja es coneixen tant i fins i tot diuen que creuen que han jugat més partits junts com a parella de centrals que separats. És a dir, perquè això de la carrera tant a la selecció de Bèlgica com a l'Ajax com al Tottenham, doncs que han jugat grans partits i dos futbolistes que, per cert, en aquest duel contra l'Ajax, Marc Overmars ha reconegut que els agradaria que tornessin al club holandès d'aquí unes temporades.
Que acabessin la carrera.
Exacte,
allà,
I ja estan començant a fer i ells tampoc han dit que no.
Emulant una mica Dani Blin i Fran Rijker, que eren els centrals experimentants d'aquella última Copa d'Europa per guanyar l'Ajax.
Molt bé. Escolta'm, Jaume, el cap de setmana que ve tornarem a We Are the Champions. Em podies portar una altra historieta del Liverpool?
Buscarem.
Estarem enmig de l'eliminatòria, estarem pendents de la tornada a Anfield.
Buscarem coses d'Anfield.
Per tant, més històries del Liverpool, més We Are the Champions la setmana que ve. Adéu-siau, gràcies, Jaume.
A reveure.